La Real.
La Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Protagonistes, amb Susana Balaguer i Maria Ventura. Perquè en Ràdio Vila-real, vosaltres sou protagonistes.
Una pregunta tengo que me invade. Me invade la curiosidad. Tengo una pregunta, tengo que me invade. Me invade la curiosidad. ¿Quién será? Ay, ¿quién será? ¿Quién será la felicidad? ¿Cómo será? Ay, ¿cómo será? ¿Cómo será la felicidad?
Les 12 i un minut, avui és 27 de maig. Vostès estan sentint la 92.2 de la freqüència modulada, ja saben, Ràdio Vila-real. Miren, estem preocupats per l'ensenyança dels nostres menuts i no tan menuts. Primer perquè tinc una ensenyança com cal i després per lo que ens costa que els nostres adolescents estudien carreres universitàries. Bueno, pues tenim la notícia de que el Consell reduís un 10% les taxes i preus públics a 1,3 milions de valencians i valencianes.
Hace un par de días la vi por la calle la vi pasar.
Víctor Manuel Rubio Poveda, molt bon dia.
Molt bon dia, Susana.
I Maria Ventura López, molt bon dia.
Molt bon dia a tots i totes.
Miren, han sentit que està rient Víctor, no? No riu perquè hagin baixat les tasses, no. Riu perquè este cap de setmana saben que n'hi ha, si a Vila-real, el Turiesport, que n'hi ha un fum d'activitats. I riu perquè li hem dit que són totes les activitats gratuïtes. És aixina, no?
Igual alguna la prove.
Però no l'ha de muntar a cavall perquè sa mare no li deixa.
No, però el piragüisme...
El piragüisme no pot ser.
Val, pues parlem d'aquesta mesura que beneficia a més de 132.000 estudiants de les universitats públiques valencianes que ahorraran fins i tot més de 100 euros per curs. Esta deducció diu que se suma a la rebaixa d'aquest 20% que la Generalitat ha aprovat des de 2017 per a l'alumnat d'universitats. Pues mire, sí, hem de tindre tots les mateixes condicions per a poder estudiar. No sé, Maria... per lo que ha fet els estudis, tu els vas cursar fora de la Comunitat Valenciana, no?
Sí, totalment, però he de dir que durant la meva etapa universitària jo vaig passar de pagar 800 euros en el primer any de matrícula a 1.500 en l'últim any, no? Perquè em va pillar tota la crisi de 2010, o sigui, després del 2008-2010, i van pujar un munt les tarifes i les tasses universitàries. Així que me n'alegre que ara mateix hi hagi gent que puga, no? Pues que rebaixen aquestes tasses.
Sí, si parlem d'aixòs anys, Maria... La meva filla va néixer en 2008 i per això el curs més nutrit segueix sent els que van néixer en 2008, perquè a partir d'aquesta fecha, entre el que costaven les universitats i el que costava mantindre un fill, la gent que va dir que iniciem a 0,9 xiquet per persona. És dir, i després diuen que com hem de tindre fills les famílies, no?
No, totalment.
Maria, pauseta de publicitat i a per les notícies.
Estàs a la 92.2 FM. Ho tens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75. Gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Tornen les festes de Santa Quitèria a Almassora. Del 20 al 29 de maig, vine a gaudir de la música al recinte fester, dels actes taurins i de les propostes gastronòmiques, esportives i culturals. Almassora t'espera. Regidoria de Festes, Ajuntament d'Almassora. ¿Estás buscando una clínica dental de confianza? ¿Tienes un problema y necesitas a los mejores profesionales? Ven a la clínica dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantes, ortodoncia invisible y estética dental. Además, este mes disfruta de un 20% de descuento en tu tratamiento. Puedes financiarlo hasta 60 meses. Estamos en la calle Perejil número 10 de Villarreal. Teléfono 964-529048. Conócenos en www.clinicayopistia.com y pide cita ya al 964-529048. Te esperamos. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans en Avenida Francia 6 de Villarreal.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mater Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mater Arbo, en Avenida Pío 12, 55, Villarreal.
¿Vols aprendre a tocar el contrabaix, el violí o qualsevol altre instrument i obtenir el títol? Si és així, vine al Conservatori Professional de Música Mestre Goterris a partir de l'1 de juny, de 5 a 8 de la vesprada. I si el que t'interessa és aprendre dansa, vine a la Casa dels Mundina a partir del 6 de juny, de 5 a 8. Recorda que totes les activitats s'inicien a partir dels 4 anys. Per a més informació, consulta la web del Conservatori Mestre Goterris de Villarreal. T'esperem!
La Menera t'ofereix una gran varietat de frites i verdures del temps al millor preu. La Menera, frites i verdures avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència. La trobaràs a la plaça Colom 14 de Villarreal.
Que me invade la curiosidad. Tengo una pregunta, tengo que me invade la curiosidad. ¿Quién será? Ay, ¿quién será? ¿Quién será la felicidad? ¿Cómo será? Ay, ¿cómo será? ¿Cómo será la felicidad?
Bueno, antes de que ens parlem de les notícies que Maria ha preparat per a nosaltres, el que vull és que senten un tall de veu que ens han enviat des de Benicàssim. Perquè Cristina Fernández ens diu això que van escoltar.
Pues sí, esta semana hemos retomado conversaciones para abrir una nueva vía y la posibilidad de volver a negociar las partidas que habían quedado estancadas por el tema de los presupuestos. Aún así, bueno, quiero...
Bueno, cal dir que lo que ha dit és que reprendrà i ses negociacions d'uns pressupostos dels que va votar en contra. Entonces, a mi m'ha deixat un poc bocabadà el fet de que si no s'arriba a un acord per a fer o per a aprovar aquests pressuposts, ara a un any de les eleccions pràcticament, és com que la portaveu de Ciutadans en l'Ajuntament de Benicàssim i membre de la coalició de govern done per bo el que el Partit Popular portava en aquests pressupostos. Entonces, jo la meva pregunta a la senyora Fernández seria per què no ho va aprovar vostè en el seu moment, no, Maria?
Sí, totalment, no? Ens han deixat bocabadats perquè, a més, avui també ens han fet arribar una nota de premsa dient que Ciutadans Benicàssim ha reprès aquestes negociacions per aprovar aquests pressupostos, no? I, clar, això pues, ha deixat un poquet bocabadats també al Partit Socialista, no, Susana? Perquè és normal i a tota
clar,
l'oposició.
Li hem cridat i avui està en el pleno perquè, evidentment, no aproven remanents, segons ens han dit, sinó que aproven modificacions per a poder portar a cap aquestes emprendes que tenien, però, o segons ella diu, hemos aprovado todas las modificaciones de crédito que ha aprobado el Partido Popular. Bueno, pues entonces haurem pogut fer-lo antes i no haver donat l'espectacle que van donar, no? Uh-huh. Almenys al meu parecer. No obstant, estan en ple, jo li he cridat per telèfon, no me l'ha pogut agarrar i m'ha dit exactament això, que estava en el ple. I estan en esta aprovació de pressupostos. En fi, no sé, que la gent que juzgue, no? Uh-huh. Si vols, passem a les notícies.
Sí, bé, Susana, les notícies d'avui són un poquet per a recordar el que tenim aquest cap de setmana. Si vos pareix, es comencem en Almassora, perquè recordem que és l'últim cap de setmana de les festes de Santa Quitèria. Després parlarem amb la regidora de festes, Isladis Falco, que mos donarà informació de tot el que podrem fer i gaudir en la població veïna. També tenim festa a Borriana, en aquest cas en el port de Borriana, és el Festival Maig d'Igràs, que com tots sabeu és la sexta edició i el que fa és portar tota l'essència, no?, del Orleans, de Nova Orleans, així a la ciutat veïna. En la novetat d'enguany és que canvia d'ubicació, es solia fer en altres edicions al centre de la localitat i ara es traslada al port de Borriana en un caràcter solidari perquè, per ajudar i diguem fer de fusió de tots aquests vaixells que hissen al Mediterrani a rescatar persones, perquè recordem que estan ahir al port de Borriana, no? I després recordar que aquest cap de setmana també es lliuren la 25a edició dels Premis de Memorial Pasqual Batalla de narrativa breu. Serà demà a les 12 a la plaça Major de Vila-real, on coneixerem aquests dos noms dels guardonats, no, Susana?
Cal dir que també tenim en Vila-real el Tour Esport.
Totalment, Susana. Estarà durant tot el cap de setmana i fins dilluns en el Termet de la Verge de Gràcia. Tenen a la nostra pàgina web disponible una nota de premsa amb un mapa on podem veure on estan les diferents activitats per gaudir. Recordem que són 29 entitats. Ahir es va inaugurar que van vindre també membres de la Diputació de Castelló, com és la de Turisme, Virginia Martí i Tania Baños, que recordem que és la diputada provincial d'Esports, i que pues, això, podem passar una estoneta molt bona en aquest Termet, que al fi i al cap el que anem a fer durant tots els caps de setmana és anar a fer esport, no? Pues ara més tenim un ventall molt ampli, no?, de totes aquestes ofertes.
Maria, si vols, la recorde, ja que el que està molt interessat és el nostre company, perquè ahir nos va assabentar ben bé de lo que fe, no? Pues bueno, està la possibilitat de provar in situ aquestes activitats, com per exemple una de les companyies participants, que és la Ser Combat, que organitza combates per als que els assistents que vulguin anar a provar aquest joc. Un altre exemple són Castellón Arena, que oferirà el material per a que realitzin activitats de playa com el tennis, equinatura, espadant, i que donarà l'oportunitat de viure l'experiència de donar una volta al llom del cavall. O Root Center, que realitzarà activitats d'entrenament funcionals, entre altres moltes coses. A més, les empreses sortejaran experiències, es diu allò d'experience?
Sí.
I material com excursions, classes, bonos, roba, per a que puguen viure en primera persona la riquesa turística i deportiva de Castelló. Però, ojo, tot això venent la marca de la ciutat de salut i esport, i pensem que és el primer congrés de turisme i esport que se celebrarà en tota la comunitat valenciana. Tour Esport el que pretén és marcar un hito, fer història, un punt d'inici que permetisca aquesta unió provincial del sector de turisme i deport de Castelló. Una oportunitat per a demostrar tota l'oferta que hi ha gràcies al paisatge de muntanya, riu, platja i sol. Sobretot perquè com a Vila-real no hi ha playa, i el trosset que hi ha, perquè sabeu que Vila-real té uns metres de platja entre Almassora i Borriana, però com és tan menut que no se pot considerar que tenim, pues, jo recordo una vegada que van hi haure tres alcaldes allí, estaven els d'Almassora, Borriana i Vila-real, el de Vila-real li va dir, pues, pa aquí dels dos, va, ho tirem a sort, i li va tocar a la part de Borriana.
Bé, Susana, també dir que ens acaba d'arribar una nota de premsa des de l'Ajuntament d'Almenara. Nosaltres ja hem ficat en les nostres xarxes socials la imatge de com s'han calcinat aquesta matinada dos xiringuitos emblemàtics de la platja Casablanca d'Almenara, com són el xiringuito El Chato i la xelareteria Paqui. Des de l'Ajuntament d'Almenara volen transmetre la seva més enèrgica condena per aquest acte vandàlic que s'ha produït en aquesta platja, sobretot a la vorera, no? Diguem, a la voreta de la temporada d'estiu. La veritat és que és una barbaritat.
hem quedat que hem de parlar amb el regidor d'allí i que ens expliqui exactament per què ha passat. Perquè no ha sigut un fet fortuit, ha sigut fruit d'una intencionalitat, inclús acusen als autors que estan detinguts, els presumptes autors, diuen que no se coneixen, però que és, han anat a cremar-los presumptament mitjançant un encàrrec.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
No facis més faltes i obtén el certificat oficial de valencià. El Centre Carles Salvador llança els cursos intensius a Vila-real per al mes de setembre. Informa-te'n al nostre web o telefona al 963-157799.
Jardinería Gil te ofrece diseños y mantenimiento a jardines y particulares, sin olvidarnos de los detalles más importantes, celebraciones familiares o días especiales. Calidad garantizada y servicio a toda la provincia. Jardinería Gil. Llame al 690-230834 o visítenos en la avenida Francia 30 de Villarreal.
Carnicería Carnes Alto Mijares, especializados en todo tipo de cortes y también en cortes latinos, así como en todo tipo de carnes, casquería, gallina, pato, rubia gallega, entraña, chinchulines o carne de toro bravo. Carnicería Carnes Alto Mijares, haz tu pedido por WhatsApp al 697-196-309 o en la calle Onda número 71 de Villarreal. Carnicería Carnes Alto Mijares, la mejor elección para tu mesa.
Grúas Tomás, más de 30 años al servicio de la industria y la construcción, comprometidos con el medio ambiente. Grúas Tomás, una empresa que vibra y se emociona con cada paso del Villarreal Club de Fútbol. Grúas Tomás, estrategias inteligentes y servicios óptimos para crecer contigo. Grúas Tomás, Carretera Honda, Villarreal, 964-520654.
Apunta't al viatge cultural a Madrid que organitza la Fundació Caixa Rural Villarreal. Podràs gaudir de l'obra El Barberillo de Lavapiés al Teatre de la Zarzuela i coneixeràs la ruta literària i artística de la capital. Inscripcions obertes a fundacióncaixarural.org. Places limitades. Fem cultura, fem poble.
Va, on quedem?
On anem a quedar? On sempre?
A la Lúchola!
Lúchola, el millor lloc on degustar la autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Villarreal.
Mira cómo se menea. Víctor, notícies?
Sí, bueno, per seguir en Roland Garros, ahir va guanyar Paula Badosa i avui tenim a la una i mitja Djokovic a les 2:10 a Nadal i en el turno estelar de la noche Alcaraz a Carlitos. Dir que demà és la final de la Champions.
Jo vull preguntar si ballarem xotis demà. Tu vols ballar xotis,
Víctor? Crec que guanyarà el Madrid, però no me van a veure ballar un xotis.
Ai, pues és molt, és molt xulo.
És molt xulo. Després ballarem Susana i un
de
xotis.
De fet, està Yolanda Díaz i Íñigo i Rejón en València. Boni.
Sí, sí, sí.
Però estan en València. Ah. En aquestes conferències que n'hi ha d'aquestes jornades laborals de 32 hores,
así
estan a València.
Així es vestiran de llauraor i valenciana i ballaran xotes valencianes?
Claro, jo estava pensant, si allí ballen xotis, així que ballaran.
Pues això, xota valenciana.
Al son del botànic, no?
Sí.
Això, demà a les 9 en París, final de la Champions, Liverpool-Madrid, i dir que este cap de setmana hi ha carrera de MotoGP i carrera de Fórmula 1 en Mónaco el diumenge a les 3 de la vesprada, que és la més especial de l'any.
per tant estarem ben entretesos. Clar, tu penses que este cap de setmana ja, dona compte, com no hi havia futbol, estava pensant en les activitats gratuïtes del Termet, eh? Perquè no hi ha futbol.
No, però futbol sempre n'hi ha, i si no hi ha futbol n'hi ha tenis o lo que siga.
I si no te pots sentar en el teu seient del Madrigal que tens ahí en ta
que
casa ja, no?
Comences a practicar esports, uno lo mira, lo aprende y lo practica, ¿no?
Ojalá.
No,
esto de Sicharo, tú.
Además, hoy es divendres y hem de pensar que hemos de pegar el sol y todo eso, porque hem de recuperarme de todo este temps que hem tingut que anar sempre en mascareta y en problemes. ¿Qué s'ha acabat? ¿Qué es divendres? Que
hoy fa un any de la primera festa en Vila-real en mascaretes. ¿Sabes por qué, no?
Perquè
la rua que mos van pegar després de guanyar l'Europa League.
Ah, la rua que us vau... Sí, clar, ja. Sí, la rua és el bocadillo de pan.
Sí, ho sé.
Si és el recorregut en l'autobús per tot el poble, pues ese dia va ser una festa per a tots.
A més, com no, vau anar des de la nit hasta el que va eixir el sol junts, o sigui, a dir, era qüestió d'anar tirant-li al cos gasolina, perquè és que si no, no tirau cap avant, no? En fi, la gasolina marca màxims històrics, eh, Maria? Ahir ho vam dir, i avui és que m'he quedat
ja,
bocabadà. És dir,
no?
És que això és brutal, i pensen en allò, estava dient la ministra, en ampliar lo dels 20 cèntims. Senyora ministra, i com no? És que ja. Damunt falta que es lleven els 20 cèntims.
Menys mal que vaig ficar gasolina a principi de setmana i no a finals, no? Millor.
Ja, però tranquil·la. Que aniràs a posar-ne.
Esperem que dins
de molt. Que em posaràs. Bueno, pauseta de publicitat i el primer convidat.
Mira cómo se menea, cómo le gusta caminar. Suavecito como la marea, su mirada te puede matar. Mira cómo va gozando.
Estás a la 92.2 FM.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Canem, la moda que estás buscando para cualquier ocasión, casual o eventos, con amplio tallaje desde la talla 34 hasta la 48, para hombre o mujer. Marcas como Vero Moda, Tifosi, Dos Galgos o Losan. Asesoramiento personalizado si lo necesitas. Canem, visítanos en canem.shop, tu tienda de moda en Villarreal.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Eutens ben propet. Tens de tot. Vine i pregunta a la cooperativa, oberta a tot el món. En Avinguda Castelló 75, gasolina, agricultura, jardineria, alimentació i gas.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
En Marneu Construcciones son especialistas en reparaciones y refuerzos estructurales, expertos en cualquier tipo de impermeabilización o tratamientos de humedades. También en informes y ayudas sobre las viviendas, ya que disponen de departamento técnico. ¿Estás interesado en una reforma, rehabilitación o construcción nueva? Contacta con ellos a través del mail proyectos@marneuconstrucciones.com o llamando al 622-092 002. La vivienda de tus sueños en Marneu Construcciones.
We'll be right back.
sí que tenen aquest cap de setmana una cita al Maig di Gras de Borriana. I per això avui tenim el seu regidor de Cultura per a que mos conte tota la programació que hi haurà. Bon dia, Vicent Granel.
Molt bon dia.
Contem-nos un poquet. Recordem, no?, que vàrem tindre vostè i jo ja una entrevista en la que mos va anunciar que el Maig di Gras enguany pues, passaria del centre de la ciutat a la part més nàutica, al port de Borriana. Serà un enclau diferent, però en la misma, en la mateixa essència, no?, en la que s'ha viscut sempre el Maig di Gras.
Sí, com bé dius, el trasllat al port és perquè aquest any és una edició especial, val? Perquè el Maig di Gras pues, s'ha decidit també pues, estar al costat dels vaixells de rescat humanitari que estan al port de Borriana, perquè bueno, ja és conegut que Borriana s'ha convertit en un port solidari i el Maig di Gras el que fa és unir aquest port solidari amb un festival que, com bé dius, pues, ja és esta, la sexta edició, ja és un festival arrelat a Borriana i un festival que me puc permetre dir que és diferent a tot el que se pot veure per ahir, perquè pues, la gent que ha pogut tindre l'oportunitat d'anar a Nova Orleans i veure el Maig di Gras, pues, vindré a Borriana este cap de setmana i tindré el Maig di Gras, no? On les músiques, on les bandes de música negra, les brass band i demés anirien tocant pel carrer i la gent aniria darrere d'elles en els típics paraigües i collars que també estaven en Nova Orleans, però que aquest cap de setmana pues, estan a Borriana. I la veritat és que és una sort que aquest any pugui ser al port i que, a més, el temps ens respectarà i podrem tindre un gran cap de setmana.
Que bé, això és el que menys ens agrada, no? La veritat és que és una finalitat molt bona, no? I també pues, una activitat lúdica que, bé, no sé si es comença a partir d'avui mateix.
Exactament. Avui comencem en algunes activitats solidàries, com és el Gran Joc dels Drets Humans, on participaran alumnes de la ciutat i també tota la gent que s'arrime. Després presentarem la presentació del llibre de Hija de Migrantes i a les 8:30 sí que començarà la música. Aquesta vegada la música que seran DJs que estaran posant música, perquè la música en directe arribarà el dissabte. El dissabte arribarà amb la banda, diguem, de brass band per excel·lència en tota Espanya, que és els Broken Brothers Brass Band, i que, per a que la gent apunte en l'agenda, a les 7:30 se farà la concentració, on la gent pues, anirà, que també se pot dur un paraigües i demés i tal, però allí repartiran paraigües, collars i demés, i a les 8 començarà la música per a discurrir per la zona del port, pues, on aniran, diguem, fent un itinerari per arribar fins als vaixells de rescat humanitari, després tornar també a la zona del mateix festival. I abans de tot això sí que és cert que pel matí n'hi haurà pues, música en tota la zona del festival, en el port, i este any també inicia col·laboració en les ONGs solidàries, n'hi haurà una fira d'ONGs on estarà Open Arms, on estarà Sea Watch, on estaran les diferents ONGs que operen també en el port de Borriana i que tindran, pues, per tindre aquesta informació a l'abast de la gent del treball que ells estan fent. I penso que és una bona oportunitat per a un dissabte, que damunt sabem que el temps, com he dit, ens acompanyarà, que estiguem passant per allí tot el dia, que després disfrutem també de la música en directe.
No sé si en altres anys, en altres edicions, s'ha ampliat fins diumenge. No sé si enguany també arribarà fins a aquest dia.
Sí, el diumenge també tindrem música. Sí que és cert que aquest any el festival ha tingut algunes modificacions i és que s'aposta principalment per les bandes de carrer i així ho farem també el diumenge, que pel matí a les 12 n'hi haurà la mateixa banda, la Broken Brothers Brass Band estarà també fent un altre itinerari per a que la gent pues, puga per allí ballar i demés i tal, i per la zona del port, d'ambulant en el que es diu la Second Line, no?, que és coneguda en ixe nom, i després per la vesprada, a les 6:30, també estarà l'actuació de los Bus and Dukes, que venen des de Barcelona i que també és una aposta important d'un altre brass band que n'hi ha a l'estat espanyol i que arribarà fins a Borriana este cap de setmana per al Maig di Gras.
Sí, mentre vostè més parlava, me deia tota l'estona, no?, que hi ha un lloc específic on s'instal·larà aquest festival, no? Exactament on és en el port de Borriana?
Exactament serà en la zona portuària, val?, on la gent pot localitzar on està el lloc, diguem, de la zona esportiva del port, val? Allí estarà la Fira Solidària, allí estarà també la zona de música, d'informació del festival i demés, i després sí que he de dir que tenim ahí també la possibilitat de tindre a Raimi Bike Sound, que és una bici que du baffles darrere, que anirà ambientant la zona del port, val? Perquè la gent també pugui disfrutar no solament en un punt, sinó en diferents punts de la zona portuària. I com bé dic, les bandes, n'hi haurà moments que estaran en aquesta zona fent un concert a peu de carrer o fent els itineres que n'hi ha marcats per a que la gent el seguisca.
Doncs, Vicent Granel, moltes gràcies per haver estat avui. Sabem que és una forma d'inaugurar la temporada estival a Borriana d'una manera molt lúdica, molt festiva, molt musical, però també amb missa nota solidària. I esperem que siga molta la gent, no?, que s'apropi a aquest maig de gras diferent, però que esperem que continuï així, perquè la veritat és que sona molt, 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 molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres i jo solament convidar a la gent perquè és un festival molt familiar, un festival en el que la família pues, pot estar disfrutant de la música, de l'ambient que n'hi ha i de més, i penso que és una oportunitat per viure la música a la zona del port, per descobrir les ONGs de rescat humanitari que n'hi ha a Borriana i l'altra de disfrutar d'aquesta música de les Brass Band, que així a Borriana estem acostumats però a través de les xarangues, però esta vegada les Brass Band són un altre tipus de música. Així que gràcies i vos esperem tots.
Estás a la 92.2 FM.
Imprenta Llorenç està d'aniversari. Compleix 30 anys al teu costat, oferint-te tot tipus de serveis d'impressió. Però només això, a Imprenta Llorenç podràs adquirir albarans, flyers, invitacions de disseny, impressions comercials en general i digital i altres moltes coses. Troba més informació a la seva web www.imprentallorenç.es o troba'ls al carrer Àngels 17 de Vila-real.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedre sin número de Villarreal.
El coche que quieres no está disponible. Por favor, mantente a la espera.
No esperes más. En Kia tenemos muchos coches esperándote. Acércate a tu concesionario Kia y descubre si el tuyo está disponible.
Kia, descubre lo que te inspira.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia 1525.
La tienda Orange Carrefour Villarreal está con el Villarreal Club de Fútbol. Solo por venir a informarte, te llevas un pack de la Liga. Y si además contratas con nosotros, entras en el sorteo de camisetas del Villarreal Club de Fútbol. Solo en la tienda Orange de Carrefour.
Si la vida es fútbol, el fútbol está en Orange Televisión.
Vicent, ¿estàs escoltant la tronada? No caurà pedra. Tenim assegurada la taronja?
No, Maria, no. Ara mateixa vaig a la Unió i l'assegure.
No espere més. Ja pot assegurar la seua collita de cítrics en totes les oficines de la Unió a la Plana Baixa o a través del telèfon 964-535533.
Maria, acabe de contractar la pòlissa de la taronja. Ara ja podem estar tranquils.
Assegure la seua collita per la Unió de Llauradors. Assegure la seua tranquil·litat. La Unió son futur.
Siéntate a mi vera. Coge la guitarra, compare. Que la noche es larga. Vamos a cantar por Huerva para animarla, para animarla.
Siéntate a mi vera, coge la guitarra, compadre.
Bé, ara ens n'anem a Santa Quitèria. Ja saben tots vostès, els nostres oients, que durant tota la setmana hem anat contant, sobretot en el nostre temps de notícies, com anaven a ser aquests actes i tota la programació que hi havia, no? Però avui fem aquest recorregut o aquesta xicotet descans, no? Per parlar d'Almassora amb la seua regidora de festes, Isladis Falcó. Bon dia, Isladis.
Hola, molt bon dia a tots.
Espera que mos conte vostè mateix com serà aquest desenllaç d'aquestes festes de Santa Quitèria que han sigut molt desitjades i que això es nota en l'ambient als carrers, eh?
Bueno, pues yo creo que sí, como tú dices, han sido muy desechados porque estos dos años de paro, por culpa de la pandemia, no han podido hacer festes, van a ser en octubre y van a ser mitjanament normal, pero este día han transcurrido en total normalidad y se notaba que la gente tenía ganas de festa y de ir al carrer.
Sí,
como tú has dicho, hemos pasado el Ecuador ya a ir y bueno, esperemos enfilar este final de festes pues igual de bé que l'han portat tota la setmana fins ara.
Sí, a més, afortunadament, és veritat que els bous han donat molt de xoc. Nosaltres bé sabem que segons diuen ahir al Masora, no? Han sigut bous saludadorets, els actes taurins han sigut tot un èxit i, a més, han sigut molt multitudinaris, no? Sobretot en esos jandilles. Ahir sí que va haver un accident, no? Que el bou sí que es va fer malament, però que es tracta de fer la festa d'allò més bé, no? I que acaben aquests actes taurins en aquesta mateixa essència, no?
Sí, pues com tu dius, la veritat és que no hem tingut que lamentar ningú per tants, per estar de bo durant tots aquests dies. Sí que vam tindre desgraciadament ahir i ser xicotet pues, desenllaç, no? A la eixida del primer bo de la vesprada, molt esperat per tota la gent d'Almassora i pel poble dels voltants, que me consta que va vindre molta gent de fora per a veure este Manuel Tornai, que era una estampa en el pelatge. Vam tindre la mala sort de que a la eixida el bou se va trencar i ja pues, vam tindre que tancar en seguida i no se va poder envolar. Però, bueno, encara mos queda demà, mos queda una trejandilla, mos queda un Rocío de la Càmara i un Ato Blanco, que també esperem que donen el joc que han donat estos, pegant i saludant conforme a Sinan Gassó de Diempe, són molt saludadores. I esperant que no passe tampoc ningú percans que tinguem que lamentar en ninguna persona per estar de bon.
Sí, a més aquesta nit també hi ha un acte que és molt divertit i que ahir a la gent els agrada moltíssim, que són les vaques enfundades a partir de l'una de la matinada, no?
Sí, ja és una tradició el dia del Paiporta per la nit a la una. Se va eliminar lo que eren els bous serrils d'aquest dia per poder fitar este acte de les vaques enfundades. Y la verdad es que se fan allí en la plaza de la Ayuntamiento Mayor, en la plaza Tancá. Y bueno, está de goma, gómez, carafals, baix, molts peñistes, se disfracen. Y bueno, es una nit que els més toreros i els menos toreros Aprofitem per així diferents quibros a les vaques i que ho passen, la veritat és que és espectacular i ens fan disfrutar tots els que estem veient-lo també.
M'agrada això de els toreros i els no toreros també s'atrevissin aquest dia. Avui tenim el Pai Porta, no? I demà explosió de festa, perquè també va Paco Candela, un gran cantant de sevillanes, i que la veritat és que la gent té moltes ganes de veure'l, no?
Pues la veritat és que sí. Nosaltres en festes vam decidir ja quan vam entrar fa 7 anys que tots els actes serien gratuïts la setmana de festes, i demà, com tu dius, pues ve l'actuació estel·lar, diguem, no?, de tota la setmana, que és Paco Candela en un gratuït així a la plaça d'Espanya, i és molta l'expectació perquè sabem que ve molta gent de fora, que estan organitzant autobusos de la part de València, i bueno, esperem pues triomfar una vegada més en aquesta actuació. Y pues sí, es un poco de flamenco, flamenco pop, sevillanes. El disco que estrenó Wenwan, pues se estrenará también así en Almasora, y la verdad es que esté muy contento por esa actuación. Y bueno, y el recinto de festes también queda la orquesta Centauro, y tancará el DJ local Jorge Iserte. O sea que encara nos queda un cap de semana en temas musicales forts, como también es el espectáculo de final de festes, que s'estrena per primera vegada en Almassora, que és Operació Tributo. És un poc de, pues això, fer un homenatge a Operació Triunfo i també jugant un poc en malabar i coses així, no? Un poc també novedós.
No, totalment, no? Per a ficar-hi la guinda al pastel de lo mones que han sigut aquestes festes de Santa Quitèria, i que bé, que són un punt i a part per a xerrar després d'aquestes festes de la Verge del Roser, que ja vindran. Ara gaudim de Santa Quitèria, de lo que queda, i que siga molta la gent, no?, que vaig a aquest cap de setmana a gaudir de tota aquesta programació, que com veuen hi ha per a tots els gustos, per als ballaors i per als taurins.
Sí, i esta nit també, com tu dius, tenim el sopar de Pai Porta, en vora 3.000 persones que gaudiran de la gastronomia i de la música de l'Orquestra Atlàntida, així en la plaça Espanya, i el diumenge pues mos queda el Festival de la Paella, que també hi ha en vora 500 persones apuntades. I bueno, se tracta de fer unes festes en les que la gent compartisca cada acte i cada moment al carrer, en els amics, en les colles i en qualsevol veí de altres poblacions que vulgui vindre a disfrutar amb nosaltres.
Doncs, regidora de festes d'Almassora, Isladis Falcó, com sempre, un plaer, i desitjar-los el millor i que gaudisquen aquest últim cap de setmana de les festes de Santa Quitèria.
Moltes gràcies a vosaltres per fer aplegar totes les nostres festes a la gent que no pot apropar-se hacia Almassora.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas, Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
T'agradaria tindre dents fixes i estètiques? Clínica Dental Joan Llop t'ofereix un nou somriure en tan sols 12 hores, amb una garantia de 10 anys i compatible amb la teua economia, amb una intervenció de col·locació d'implants al matí i dents fixes a la vesprada. Demana la teua cita al 964-677439 i visita la Clínica Dental Joan Llop al carrer Santa Lucila, número 30 de la Vila Vella.
Con la M, empresa de alquiler de vehículos donde alquilar una furgoneta por horas.
Malco Rentacar.
Correcto. También con la M, empresa de alquiler de vehículos con furgonetas de carga y frigoríficas de cualquier tamaño.
Malco Rentacar.
Correcto también. Contiene la C, empresa de alquiler flexible de vehículos donde alquilar un coche por días, semanas, meses o años.
Malco Rentacar.
Y por último, ser cliente de esta empresa y olvidarte de gestionar tu flota.
Malconizarse.
Correcto. ¿Y a qué esperas? Ven a Malco Rentacar y malconízate. Malco, tu empresa fácil de alquiler en Castellón y Villarreal.
La tradición nos define como pueblo. Este lazo de unión se manifiesta en la primera comunión, tradición que merece un regalo digno de recordar. En nuestras listas de comunión encontrarás los más variados productos de relojería y joyería asequibles para todo tipo de bolsillos. No hay nada que no puedas encontrar en tu primera comunión en Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Villarreal.
Olvídate de los mosquitos. En Agromaestra te lo ponen fácil. Escudo antimosquitos. Con el difusor funcionando, no hay mosquitos volando. Hasta 20 metros cuadrados en zona protegida. Fácil de usar, sin olores, sin cables, sin pulverización. Distribuido por Agromaestra.
A principi de la setmana varem anunciar que aquest cap de setmana es lliurarien els guardons de la 25a edició dels Premis Mats Memorial Pasqual Batalla de Narrativa Breu. Per això avui tenim a la regidora de Normalització Lingüística de l'Ajuntament de Villarreal, Noelia San Blas. Bon dia, Noelia.
Molt bon dia, Maria.
Conte'm un poquet com es farà aquest homenatge i aquest lliurament de premis.
Doncs bé, aquest és un acte que ja ve sent tradicional en la nostra agenda cultural a Villarreal. Aquest dissabte lliurarem els premis als guanyadors de la 25a edició dels Premis Mats Memorial Pasqual Batalla, en un acte senzill, però que sempre és un acte que la gent té moltes ganes de participar i en la que també ens retrobem moltíssima gent que som aficionats sobretot de la lectura i especialment de la lectura en valencià, no? És un acte també que compta amb l'Associació Cultural El Guitarró, que va ser la impulsora i precursora d'aquests premis. I bé, demà coneixerem els dos guardonats. La veritat que ha sigut un plaer llegir tots els contes que ens han arribat i un any més tindré aquest lliurament a Villarreal. És tot un honor.
A més, podran rebre el premi de les mans també d'un escriptor vilarrealenc molt conegut com és Vicent Usó, que també és membre d'aquesta associació cultural El Guitarró. Fins quantes obres d'aquests contes literaris de narrativa breu han rebut?
Hem rebut al voltant de 40, no, la xifra exacta ara no la sé dir, però estàvem al voltant dels 35, 38, 38 exemplars, 38 contes de, com bé dir, el mateix premi de narrativa breu, que evidentment han de comptar amb uns requisits, que són els que en les bases de participació sempre s'anuncien, I bé, el jurat una vegada més ho ha tingut difícil, però finalment vam arribar a un acord i a un consens per a donar els dos guardons que demà mateix coneixerem.
Imagine que serà molt difícil, no? Perquè hi haurà estils molt diferents i bé, imagine que en funció de l'edat, no sé si es troben gent més jove o més major que sol participar, bueno, major, més sènior, no? Diguem, que participen en aquests premis.
Sí, són uns premis de veritat que donen que un ampli abast, perquè la veritat que es presenten contes, pues, evidentment, de totes les edats i també hi ha que tindre clar que per a participar sí que s'ha de ser major d'edat, entre altres coses perquè hi ha un premi que rep monetari i aleshores hi ha una certa documentació que després també la persona ha de presentar i ha de poder presentar. Per això hi ha un mínim d'edat, podríem dir, que és ser major d'edat. I després ja no hi ha límit, perquè per a la lectura, per a escriure i per a tindre aquesta part de creativa i de escriure narrativa no hi ha cap límit, no? També en quant a la llengua, perquè el premi està obert a tot el País Valencià, sinó també a altres regions de parla valenciana, catalana. Aleshores, ens trobem amb contes que venen fins i tot des de el més nord, podríem dir, de Girona, o fins al més sud, d'Alacant. També ha hagut anys que han participat gent de les illes. Aleshores, són uns guardons aquests que sempre han tingut una molt bona acollida i que fiquen a Vila-real ahir al centre de lo que seria la promoció de l'escriptura en valencià.
Estan tots presents en la plaça Major, que serà on es realitza aquests premis, o simplement es nomena i després ja hi ha un encontre posterior?
No, demà els dos guardonats estan presents en l'acte, reben un xicot de detall de part de l'Associació Cultural El Guitarró i de l'Ajuntament de Vila-real, com si fos el detall que és el premi. Recordem que és un premi en metàl·lic, que hi ha un primer premi i un segon premi, i els guardonats, és un requisit dels que hi ha a les bases de participació, és que si eres guardonat has d'estar present en la recollida del guardó el dia que es lliura el premi, o bé, si tens una causa justificada, demanar que algú reculla el premi en el teu nom. Però demà comptarem amb els dos premiats i com sempre, agrair-los també la seva participació i, per descomptat, la seva assistència demà en l'acte oficial de lliurament.
Doncs quin nervis, no? Imagine, per poder conèixer-los i també veure aquestes obres que han escollit per a replegar aquests premis, no? Però és que, a més, l'acte que tindrà lloc demà, també aneu a fer una commemoració, no?, dels 90 anys de les normes de Castelló, i també per ficar un poquet més d'ambient festiu vindrà també una banda, no? Un acte diferent, suposo, no?
Sí, de fa uns anys enrere l'acte ha anat conformant-se, com he dit, dins de la programació cultural de la nostra ciutat. Fa molts anys els Premis Maig es lliuraven al voltant de les festes, o fins i tot dins de la mateixa programació de les festes patronals. Altres anys s'ha lliurat en el marc de la Fira del Llibre. Bé, sempre al mes de maig. Recordem que sí que és cert que fa dos anys que no es van poder lliurar al mes de maig degut a la pandèmia de la Covid-19, i es van lliurar a l'octubre, però enguany tornen a la seva data original, a la data que es dona nom, els Premis Maig al mes de maig, i l'acte s'anà conformant en un acte, pues, en el que tenim lloc molta cabuda, altres coses que ens serveixen, en aquest cas, com per a commemorar els 90 anys de les normes de Castelló, de la mà de la Plataforma per la Llengua, amb la que també treballem moltíssim des de la Regidoria de Normalització Lingüística, i per a concloure l'acte una miqueta de música amb un grup valencià, Abraç Band, que amb instruments de vent i bateria ens delectarà amb versions de jazz i Nova Orleans, no? Un poc així, un ritme festiu i un poquet per a que la gent acabe l'acte amb música i amb bon ritme. La veritat que moltes ganes de lliurar aquests premis i especialment demà de celebrar aquests 25 anys d'aquests premis que van néixer de la mà de l'Associació Cultural El Guitarró, a la que des d'ací sempre els donem les gràcies per aquest impuls i aquest suport a la nostra llengua i a la nostra cultura i tradicions, i que en 2018 van considerar adient cedir els premis a l'Ajuntament de Vila-real i que aquests passaren a anomenar-se Premis Maig Memorial Pasqual Batalla en memòria del nostre primer tinent d'alcalde Pasqual Batalla, que tant va treballar, lluitar per la defensa de la nostra llengua.
Doncs regidora de Normalització Lingüística, Noelia Samblàs, tan sols ens queda emplaçar a tota la ciutadania a que vagi demà a aquest lliurament dels Premis Maig Memorial Pasqual Batalla de Narrativa Breu 2022, ací a la plaça Major, a les 12. Les desitgem moltíssima sort i que tenim moltes ganes, i ja parlarem dels guardonats.
Moltes gràcies, Maria.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Marzà Volkswagen, en Camí Travesa 24 de Vila-real, más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra postventa oficial, más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo, más cerca de ti para hacerte la vida más fácil. Marzà Volkswagen, en Vila-real, Camí Travesa 24, más cerca de ti. Tu concesionario oficial Volkswagen en la provincia de Castellón.
Eres inconformista. Si te dicen no, tú dices sí. Si te dicen mayor, joven. Si te dan una, tú quieres dos. Llévate dos gafas de marca, monofocales o progresivas, y paga solo una. Solo en Opticalia.
Ven a Opticalia y Bob en la avenida Pío 1273 de Vila-real. O llama al 964-505150. Recuerda, solo en Opticalia y Bob.
En Big Mother Arbo encontrarás la ropa laboral para tu empresa. Ropa personalizada, bordada o serigrafiada. Ropa de calidad que hacen que tu empresa se distinga.
Big Mother Arbo, en avenida Pío 1255, Vila-real.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Vila-real.
Aluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones, y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Riuebre 4 de Vila-real o en www.aluframe.es.
Torna la gran cita gastronòmica de Borriana, amb la ruta de la tapa. Fins al 29 de maig pots assaborir les 16 propostes d'exquisit sabor borrianenc en diferents bars i restaurants de la ciutat. L'Ajuntament de Borriana et convida, per només 4 euros, a assaborir una tapa amb beguda en 16 establiments, decidir la tapa guanyadora i participar en el sorteig de molts bons regals en acabar la ruta. Viu la gastronomia més nostra, viu-la a Borriana. Ajuntament de Borriana, fent camí recuperant la nostra ciutat amb la col·laboració de Turisme Comunitat Valenciana.
I ara se'n anem a la localitat d'Almenara. Per què? Pues perquè és avui notícia, perquè Esta matinada s'han cremat dos merenderos a la playa d'Almenara. Tenim a Quique Castellós, recorden que ell és regidor de l'Ajuntament d'Almenara. Molt bon dia, Quique.
Molt bon dia, Susana. Molt bon dia per dir alguna cosa.
Molt bon dia per dir alguna cosa. Inclús hi diuen, per les notícies que hem pogut saber, que hi ha dues persones ferides, i una d'elles està ingressada.
Sí. Hi ha dues persones ferides, són les dues persones suposadament autores de l'incendi, i una de les dues persones, segons ens han dit, no podem confirmar. Sabeu que aquestes informacions han d'anar a molta...
Presumptament, diguem presumptament.
Sí, presumptament. Tot el que diguem així és presumptament. Està en l'hospital i està prou greu.
En este cas, lo que sí que afirmava l'alcaldessa d'Almenara és que l'incendi sí que ha sigut intencionat, per tant són afirmacions de l'alcaldessa. Suposa que els bombers són els que al final, quan passa una cosa d'estes, diuen realment com ha estat, i en este cas sí que ha sigut un foc intencionat. Lo que desconeixem és que una de les presumptament persones implicades és la que està ingressada, no?
Sí, en efecte, sí. Està bastant clar que són dos incendis o un incendi provocat que han anat a fer-ho a posta. Segons les informacions que van arribant, segons les informacions que ens van arribant, pareix que bastant, no podem dir massa cosa, però pareix que bastant prou avançades les investigacions. I sí, en efecte, una de les dues persones que està a l'hospital és presumptament autora d'aquest incendi, i l'altra sí que està ja detinguda.
En este cas, estos merenderos són merenderos que porten moltíssims anys treballant per a que la platja de Casablanca tinga la popularitat que té, no?
Sí, de fet, crec que ja no la meva generació, que són persones de 26, 27 anys fins a 30, sinó que la generació dels meus germans o dels nostres pares, nostres tios, no coneixen la platja de Almenara, és irreconeixible sense la gelateria de Paqui, i ara ja gelat xogomis perquè ho han agafat els fills, i sense el merendero el Xato, que també són damunt els dos més característics de la platja Casablanca. Són dos negocis familiars, són veïns i veïnes del nostre poble, i per tant afecta d'una manera també més emocional, si cap, que els hagi ocorregut a això. La veritat és que ens costa que ens isquen les paraules perquè estem un poc encara en el xoc de la notícia, però sí, és un desastre, i damunt és que ens afecta perquè són gent coneguda, són gent que saludem tots els matins, no? Que són frases que solen dir, però que és de veres, que tenim amistat personal i familiar amb alguns d'ells, i clar, és un doble greuge per al poble d'Almenara.
Tot i que l'any passat van estar a punt d'obrir, finalment no van poder obrir les portes, enguany tenien molta il·lusió, i cuidao que ho han fet en el moment en què jo no sé si es donarà temps a reconstruir tot el que ha passat, no?
Esperem que sí. Jo m'he posat en contacte amb un dels membres de la família de la gelateria, de Gelats Gomis, perquè també per proximitat personal. I jo crec que com a mínim les nostres mans, tens les mans meues i les dels meus germans per ajudar-vos en el que faci falta, però sí que serà molt complicat que puguen obrir enguany. La veritat sí que van obrir. El que va passar l'any passat és que van intentar també cremar els dos merenderos i no van poder, ho van agafar a temps i no van poder. I enguany sí que han pogut.
O sigui que vosaltres, la informació en la nota que ens enviaven, diu que l'any passat no van poder obrir després de la pandèmia, i el que va ocórrer és que l'any passat ja van intentar botar foc a aquests dos merenderos?
Sí, aproximadament per les mateixes dates, que una de les proves o dels arguments que ens diuen que és provocat és que és just a punt d'obrir, a punt de començar la temporada d'estiu, quan han ocorregut els dos fets. L'any passat van intentar cremar-ho, no van poder, obrir amb tota la normalitat possible dins de la pandèmia, i enguany sí que han pogut cremar-ho, i és una cosa pues que ens afecta a tots un poquet.
Entonces, usted está dient-me que això era algo que ha sigut... A veure, que ja ho havia... Ja havia, és que m'ha deixat un poc noquejar, és dir, això ja ho havien pogut, ja ho havien volgut fer l'any passat. I enguany pensaven que no tornaria a repetir, perquè, clar, jo m'està fent pensar vostè que són gent inclús que els té una inquina personal i que els porta vigilats de ben de prop, no?
Sí, el que passa és que no sé... sempre que passen aquestes coses, no sé, no, intentes buscar explicacions i a mi l'explicació és més senzilla de lo que ens estem imaginant o lo que pot estar pensant la majoria de gent del poble, però clar, hi ha algun motiu personal o algun motiu que se ens està escapant a quasi tots o a quasi totes que no arribem, perquè damunt, vull dir, que no són famílies, no són bereneros conflictius, perquè complissen sempre en totes les normatives, complissen... No se pot entendre què ha passat, quin motiu n'hi ha perquè una persona cometa aquesta barbaritat, que, clar, que és, ja no és només el mal que li ha fet al negoci familiar, no? O a la família que regenta el negoci, és també el mal que fa als treballadors i les treballadores, que durant els mesos d'estiu, i que ara l'estiu s'allarga més i treballen un poquet més, pues no van a poder treballar, o almenys no van a poder treballar amb la normalitat que estaven treballant fins ara.
Mire, com desconec ixa platja, que ara, només per curiositat de veres, que jo, igual que jo, molta gent voldrà anar a veure-ho, hi ha més merenderos en ixa platja, en la platja Casablanca?
Bueno, hi ha molts negocis del poble que munten en el poble, d'hostaleria estem parlant,
sí.
Han començat des de fa uns anyets a muntar en la platja.
Per lo tant, s'estaven muntant més merenderos. Estos merenderos ja estaven muntats, els que munten en la platja, és dir, la gent que baixa del poble i munta a la platja, ja estan muntats aquests merenderos?
Sí, sí, sí.
I només han cremat estos dos?
I només han cremat estos dos, que són els més històrics. Estos estaven muntats, jo encara ho he conegut, hi haurà gent que no ho ha conegut ja, però jo encara, la gent de la meva edat encara hem conegut a la xateria, que coneixem així a un dels dos, a la xateria. I el xató està a vora mar, fins que la regressió de la mar va fer impossible muntar ahí. Aleshores, se va habilitar la zona on estaven ara,
sí,
per a que poguessin muntar els dos xuntets, i estaven separats per una passarel·la, i tu anaves, pues, molta gent anava a sopar al xato, per exemple, i se feia el gelat en la gelateria. I són els dos únics que han cremat, perquè els de la resta, pues, estan en altres ubicacions, però està molt clar que han anat a posta a buscar estos dos per algun motiu.
Els presumptes autors d'esta barbaritat són coneguts?
No. Segons les informacions que ens arriben, venen de fora i presumptament venen a complir amb un encàrrec, però no podem assegurar.
Presumptament. Quique Castelló, vaja, les coses i és de veres que en Almenara és una població que bueno, per unes coses o altres, a vegades per coses també bones, és notícia. Que barbaritat el que ha passat esta nit, no?
És una autèntica barbaritat. És un fet que no supera, la veritat. Com he dit, estem encara tots en xoc. Tot el que hem dit és presumptament. Això sí que m'agradaria que quedara clar. I des d'ací sí que vull aprofitar per transmetre els nostres ànims, els nostres millors desitjos, i posar-nos a la disposició d'aquests dos negocis familiars que, com no podia ser d'una altra manera, han contribuït a que la nostra platja siga coneguda a la zona i que acullen a molta gent durant els estius, durant els mesos d'estiu, a Casablanca. No podem dir i això, transmetre tot el carinyo, tota la força. Ja ho hem fet a nivell personal, però també des d'ací m'agradaria que això quedarà clar, que l'Ajuntament, que l'administració local i que el nostre grup està per a que les nostres mans estan per a que calga.
Pues molt d'ànim pel xiringuito del Chato i la geladeria de Paqui. Sabem que són molt volguts en Almenara i des de luego el que ha dit vostè adés quan estàvem parlant que vostè s'ha brindat junt als seus germans per ajudar-los en què faci falta. Jo crec que és molt bona iniciativa i que si se sumaren a la iniciativa que ha tingut vostè, de ben segur se donaria en compte que la gent d'Almenara, si estan units, no pot ningú, no?
En efecte, el poble quan passen aquestes coses, desgraciadament, quan va vindre aquesta maleïda pandèmia, van dir que hi serien millors. Desgraciadament, hi ha gent que dona igual que passen pandèmies, que passen tempestes, que seguirà sent una gent, bueno, no sé com qualificar-los. Però sí que és de veres que la gent del poble, quan la gent normal, la gent com nosaltres, quan passen aquestes coses ens unim i demostrem al món que Almenara és un poble solidari, que Almenara és un poble com més d'abans i que Almenara estem per fer-nos costat més enllà d'ideologies, més enllà de creences, més enllà de famílies, que això és també el que ens fa sentir i ser el poble que som.
Quique Castelló, regidor d'Almenara, moltes gràcies per haver-nos atès.
Moltes gràcies.
Propaganda del sol sobre tu cuerpo al atardecer. Aparcados muy cerca de un río que sonríe igual que tú.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
¿No encuentras coche? En Alovagen, concesionario multimarca de Villarreal, lo encontrarás. Calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alovagen, tu concesionario de confianza. Certificado por Grupo Volkswagen.
Per cuidar el nostre entorn, per ajudar a separar millor els residus, per aconseguir espais més nets i saludables, Les Alqueries canvia la recollida de residus i aposta pel porta a porta. Les educadores ambientals estan recorrent el poble per informar a les veïnes i veïns de les característiques d'aquest nou sistema, amb visites a les cases, parades informatives al carrer i xerrades per a tota la ciutadania. Per a més informació, consulteu les xarxes o la web de l'Ajuntament de Les Alqueries. Aporta la teua part al repte. Millorem Les Alqueries. Regidoria de Medi Ambient. Ajuntament de Les Alqueries.
Los clásicos de McDonald's mejoran su pan y su elaboración para ser más calientes, más sabrosas, más jugosas. ¡Tiempo!
¿Pero todas son correctas?
¡Todas son correctas! Ahora Big Mac, Cuarto, Royal y Cheeseburger son más calientes, más sabrosas y más jugosas.
El sabor de siempre, ahora como nunca.
I'm loving it.
I ara tenim amb nosaltres el diputat provincial Ignasi García. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Parlem de la replegada del FEM porta a porta. I estos dies hem tingut així en esta ràdio diverses versions, clar. I per això volíem que vostè intervinguera i que ens aclarirà allò de que no és algo que, bueno, que se hagi ocorrit als polítics en este moment, sinó que és una norma que es ve d'Europa, no?
Sí, bueno, he de dir que desconec el detall de les alqueries, però el que jo sé, i tu me corregiràs, crec que n'hi ha cert moviment, no?, en contra de la iniciativa que ha pres l'Ajuntament de fer la recollida porta a porta, és així. ¿no?
Sí, había una replegada de firmes que nos explicaba el portaveu del Partit Popular de Alqueries, vale. Era que ells estaven a favor d'aquest reciclatge, que lògicament entenen que és una norma i que tenen que complir-la, però el que no volen és la replegada de poalets, o sigui, tindre's poalets a la porta, sinó que volen aquest contenedor intel·ligent per a poder replegar les basures i que la gent no tinga que tindre-les en casa.
Sí, bueno, primer que res, dir que me sorprèn, no?, certes actituds o fer partidisme com a mínim de lo que és la recollida de FEM, no? I jo crec que és important que tota la ciutadania sàpiga que no només és que sigui una directiva que ve d'Europa, és que el mes passat, en abril, s'aprovava una nova llei se feia una proposició de llei de gestió de residus, que és la que ens ha portat tant de mal de cap per l'error del Ministeri, no?, en el tema de les cremes agrícoles i que hem tingut que corregir des de la conselleria, però bueno, això és un altre tema, en el qual diu de manera clara que els municipis de més de 5.000 habitants han de prioritzar la recollida porta a porta. Això és el que diu la llei. I aquesta llei no s'ha votat en contra per part del Partit Popular en Madrid, no? A banda d'això, també hi ha un decret de conselleria que és el PIR, el Pla Integral de Residus de la Comunitat Valenciana, que també deixa clar, no?, que els municipis que no arriben a certs percentatges de recollida selectiva i ara mateix pràcticament ningú anem a complir o estem complint els percentatges que se'ns van a reclamar des d'Europa ja de manera immediata, hem de passar, no?, a aquesta recollida porta a porta. Lo del tema de contenedors intel·ligents, recollida porta a porta, jo crec que ahí lo que s'ha de fer és ser molt més lleial, no?, i molt més responsable del que s'està sent, no? És a dir, jo crec que l'aposta que fa l'Ajuntament, en este cas l'alcaldessa i la regidora, és una bona aposta. Alqueries se va convertir en un exemple per a tota la província de Castelló i no és cert, és a dir, el tema de tindre el FEM en casa, és a dir, qualsevol persona que se para i que recicla i que el que volem és que ho faci tot el món, perquè és que no mos queda una altra. Jo crec que hem d'entendre la situació en la que estem climàtica de que realment anem a tindre un problema d'abastiment de materials, l'estem tenint. Un problema d'abastiment de materials, estem tenint un problema de combustible i de petroli, i això significa que tindrem un problema més plàstic. És a dir, el tema de entrar a l'economia circular no només és una cosa que mos ve donada, és que no tindrem més remei, i per tant hem d'avançar en aquest aspecte. Això implicarà canviar la manera d'actuar i de comportar-nos, no? I qualsevol persona que se para i recicla té els envasos uns quants dies sense casa, té el vidre uns quants dies sense casa, i en el tema del FEM orgànic estem parlant de que la proposta és d'una recollida que no sé si és cada dos dies com a molt o inclús menys, no? Per tant, afirmar que això se tindrà tant de temps, que és necessari els contenedors, crec que és un error, sobretot perquè hi ha una cosa molt positiva de la recollida porta a porta, és que és la primera és que lleves els contenedors del carrer. Llevar els contenedors del carrer significa que el carrer està per a les persones, o per aparcar, o per fer una terrassa, o per fer un carril bici, o simplement per a passejar, no? Lleves els punts negres, perquè a ningú li agrada tindre un contenedor davant de sa casa. És a dir, jo escolta això i dic, ostres, però si jo tinc l'Ajuntament de Castelló, contínuament el problema que tinc és mou-me este contenedor, no vull que este contenedor així, i sentir a gent que diu que no, que vol continuar-los tenint, és algo que me sorprèn, no? Però sobretot per una qüestió també de mobilitat, i això no hi ha que entendre-ho. O sigui, hi ha gent que he posat una edat que a lo millor van grosses, o a lo millor no té tanta capacitat de moure's, i deixar-li fent a la porta de sa casa en volta de tenir que anar-se al contenedor a reciclar és una facilitat que li donem i és una millora de la seva qualitat de vida. Per tant, bueno, pues, crec que és un error encendre els debats, sobretot en un tema tan important com és la gestió de residus, que no ens equivoquem, és més del 10% del pressupost municipal. No és estrany, perquè per desgràcia, en el sud de la província, en el Consorci C3, sempre hi ha hagut guerra d'aquest tema, i recordem la legislatura passada, quan l'anterior diputat, Mario García, se va dedicar a dilapidar els estalvis del consorci per a baixar ficticiament una tassa que després es va obligar a tindre que fer una pujada, que van fer una i no han fet més, justament per ajustar el preu de lo que ell s'havia malbaratat, i que això va tornar a ser una guerra partidista. Jo crec que això és un error. Jo crec que això és un error i, sincerament, és una llàstima, no?, que en aquesta proposta de canvi de model, de que tal i qual, realment el que s'estigui intentant fer és calentar a la gent de una manera, yo creo que es silivina y inadecuada, ¿no? La propuesta que se está haciendo es la que marca la ley, la propuesta que se está haciendo es la que marca el PIB, la propuesta que se está haciendo el Partit Popular no ha votat en contra ni en el Estat, ni en el Govern, ni en la Generalitat tampoc ha dit res, i per tant jo crec que n'hi ha maneres que no s'han de fer oposició, sobretot perquè ens estem jugant molt, no? Jo crec que la gent ha de ser conscient de la quantitat de fem que soterrem en abocadors, la basura quan la tires a la paperera no desapareix i en sèrio no és perquè sigui defensor, és a dir, el que se proposa té uns números enormes, els municipis que ja ho han fet, vista Vella de Xaneta, i els millores són molt grans, se creen llocs de treball, això també hi ha que dir-lo, i sobretot s'aconseguís més comoditat, una ciutat més neta, i sobretot més eficàcia en el que acaba en un abocador. Per tant, certes propostes que són al final matisos que porten a recollides de signatures, enfrontaments directes, pues jo crec que darrere el que n'hi ha és que se és conscient de lo que suposa ser és la transformació més gran d'Alqueries, que és canviar cada dia com cada un de nosaltres tirem el fem i se sap que ahí se pot traure un conflicte en rascar de manera partidista i crec que és un error.
Mire, per el que fa al gasto econòmic que se va a tindre en implantar esta forma de replegar el fem, ells el que ens deien, o sigui, el que apuntaven o el que me preguntaven així és si no deixar elegir als ciutadans què volen, si volen contenidors intel·ligents o volen aquesta replegada de porta a porta. Se pot elegir?
A veure, se pot elegir, però jo crec que la ciutadania elegís. És a dir, la ciutadania al final vota a uns representants que han tingut el valor en Alqueries d'avançar en el que hem d'avançar tots i hem de fer tots, que és replegar l'orgànica, recuperar al màxim tot i si fem i que no acabi sent una contaminació per als nostres aqüífers, i evidentment s'hi pot llegir, però és que ja estan llegint els governants. Jo me pregunto si el senyor del Partit Popular estigués governant i anant a ficar els contenedors electrònics, estaria fent una recollida de firmes en contra d'ell, però... És a dir, no entrem en certes fal·làcies, no? Això jo ho he vist moltes vegades, no? Quan no m'agrada algo dic que és que no estàs deixant elegir a la gent, no? Perdona. La gent vota, la gent tria, hi ha programes electorals i ell a lo millor pues, no està d'acord, però cada un hem de saber en el lloc en què estem. Si tu decidisses fer una guerra partidista d'una cosa tan important com és la gestió de residus, sobretot davant de la situació climàtica, econòmica que estem tenint, jo crec que és una irresponsabilitat, és a dir, realment tan diferent és el model, tan de conflicte crea, clar que se pot elegir, però és que ja s'ha elegit. Qui ha elegit? La regidora responsable, l'alcaldessa responsable. Jo entenc que a partir d'ahí lo de més és voler fer una guerra partidista, voler, i m'alegra que no s'atrevisca a enfrontar-se directament amb el sistema, no? I que no diga no al porta a porta, sinó no, és que ha de ser contenedor electrònic, no? I això sí, sí, també demostra un mínim de responsabilitat. Mm. Però ojo, perquè a mi el que me preocupa és que en temes tan importants com aquests, en temes tan caldats com aquest, que se porta tant de temps, se busque crear o alimentar el conflicte perquè podem perdre tots.
Sí,
perquè
mire,
al final l'ajuda contra el canvi climàtic no només va ser tecnològica, va ser també canvis de manera de viure. I un canvi de manera de viure és com gestionem els nostres residus, que això se fa cada dia. I ahí hauríem d'estar tots remant en el mateix sentit, no? I la veritat, els contenidors electrònics tenen també un cost econòmic molt elevat.
Sí, 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 disculpe, mire, això és el que jo li preguntava, és dir, ell deia que preferia els contenidors perquè deia que tindríem un estalvi important en la població. Jo desconec el preu dels contenidors i l'estalvi que se pot tindre, però és real que n'hi ha un estalvi si en vez del porta a porta...
El cost econòmic de la recollida porta a porta a contenidors electrònics és pràcticament el mateix. Perquè al final un contenedor electrònic té un cost d'una tecnologia que d'altra manera no tens, d'acord? I al final tu tens que donar tastes a la gent i després tens que fer un control de que evidentment això s'està fent bé, perquè clar, jo puc tindre la targeta però després tirar les coses malament, mentre que la recollida porta a porta està molt més identificat i per tant tu pots fer aquesta feina d'educació i de dir-li a la gent, escolta, això has de fer-lo d'una altra manera, o així n'hi ha hagut aquest problema, o això no ha eixit bé. No és veritat que sigui més econòmic, no, per a res, més o menys tenen el mateix cost. De fet, nosaltres que estem treballant en la implantació de recollides porta a porta al preu de la província, inclús barallem maneres duals, no, de certes zones electròniques, inclús jo m'estic plantejant introduir-lo per a determinat tipus de contenedors en la ciutat de Castelló, però no és veritat que sigui més econòmic. Digui, això no està dient la veritat, i per tant és una elecció que jo crec que se pot debatre, que se pot treballar, però que també cada un hem de saber de què no hem de fer guerra i què no hem de fer conflicte, no? I crec que és molt important que entengui tot el món que hem de canviar la manera que tenim de tirar la basura. I si una transformació tan important, anem a fer una lluita per a veure si podem rascar uns quants vots, estem sent uns responsables amb el nostre planeta i sobretot estem enganyant a la ciutadania.
Sí, en este cas en Alqueries n'hi hauran la recollida porta a porta i a més estaran aquests punts que posaran en algunes zones de containers per a que la gent que no puga el traga. Això també és aixina, perquè a més us va explicar la regidora. Ara vull parlar...
És el model, al final és la recollida porta a porta un horari, però és possible que tu tinguis que marxar, tinguis que no sé què, bueno, pues tens una targeta, tens una sèrie de dies, se t'identifica i espera usos excepcionals, no? Que a vegades aquestes coses s'acaben retirant, depèn, al final, no ens equivoquem, no fa tant de temps, jo que no sóc tan major ni tan jove, encara baixar la basura quan no n'hi havia ni contenedors, perquè els contenedors venen quan venen, baixar la basura en determinats dies i a determinades hores, perquè per exemple en Castelló no se replega la basura els diumenges, i això era així.
Sí. Mira, per a dubtes que em diuen, no? Hi ha gent que el que em diu és i per què Alqueries hem de ser el primer municipi si al voltant nostre no el repleguen, nosaltres sí serem responsables, però els municipis del costat estaran obligats tots els municipis?
A la llarga tots els municipis van a fer-ho. De fet, s'ha prorrogat algunes vegades, però tots els municipis han de fer recollida orgànica. I no tots els municipis estan fent recollida orgànica. De fet, la llei que s'aprova, que s'ha ficat en marxa en abril, diu que en 3 anys tots els municipis han de tindre una tassa de recollida, de tractament i d'abocament, i n'hi ha municipis que no la tenen i la van a crear.
Després
no es quedarà ningú remei. I després, una cosa important, és competència municipal, que segurament això és un problema, no? I és un problema ja més global, de que el govern de l'Estat, el bipartidisme de normal, sempre el que ha fet és agafar i dir i esto lo tienen que hacer los ayuntamientos. Nos pasa, per exemple, amb el Mosquitxo. La consellera diu i esto lo tienen que hacer los ayuntamientos. I els ajuntaments no tenen capacitat. Però el tema de gestió de residus és de les competències 100% dels ajuntaments que tenen que veure amb el medi ambient. I, per tant, és una qüestió que l'Ajuntament sí, decidís. No pues... serà el primer municipi de la província que faci porta a porta.
Per exemple, tenim convenis en empreses que repleguen el FEM. Estos convenis estan signats per una quantitat d'anys. Imagines, en les Alqueries farem el replegar el porta a porta, però els dos rebuts que estan pagant seguiran pagant-los.
Clar, però és que per això no hi ha de canviar, indistintament que sigui porta a porta o no porta a porta. És que és més, la llei obligarà a que se pague el 100%. O sigui, és que la ciutadania ha de parlar-li clar i hem de saber el que vindrà. I això no és una qüestió d'un partit o d'un altre. És a dir, qui vulgui fer guerra partidista d'això, i que no estigui donant la cara, estarà enganyant a la ciutadania. És a dir, si algun candidat diu no, és que jo no cobraré això, el tema del FEM, s'està enganyant. A la ciutadania l'està enganyant. I després ho farà. No serà la primera volta que algú diu no, bajaré l'IVA i després lo subo, no? Però de totes maneres, això no és el qui de la qüestió. Vull que es quede clar una cosa. No serà el primer municipi que ho faci. Darrere, després, n'hi haurà molts més. I damunt, tenen una oportunitat d'or. Perquè justament fa la setmana... la setmana passada, van iniciar les ajudes de la Generalitat justament a aquests tipus de recollida. I estem parlant que han ficat 20 milions d'euros per a projectes d'aquestes característiques i, per tant, les Alqueries va tindre l'oportunitat de començar a aprofitar-se de recursos justament per a implantar aquest projecte. La Diputació anem a desbloquejar i anem a ficar 200.000 euros també de subvenció per a aquests tipus de recollides. I com hi ha tantos municipis, les Alqueries se va beneficiar. És que justament van a poder fer la transició que faran uns altres després amb recursos econòmics extra que els altres és possible que no tinguin i que ho facin per obligació.
D'això volia parlar de les ajudes que tindran este municipi i que revertiran en la ciutadania.
Les de la conselleria ja estan tretes, les de Diputació hi són en seguida i després una cosa molt important. He comentat abans que la llei fica una tassa d'abocament. I la llei fica una tassa d'abocament que s'ha de cobrar a partir de l'1 de gener de 2023. Si les Alqueries arribe als percentatges de recollida separada que arribarà en la recollida porta a porta perquè arribarà, no haurà de pagar aquesta tassa d'abocament. I estem parlant de 30 euros per tona que és exoterra. I això són molts diners. Per tant, jo crec que han de tindre clar que anant a nous models de recollida selectiva és per on anem, han de passar tots. És la gran transformació que hem de fer, que crear un problema polític, partidista, per un matís com el que m'esteu comentant, me sembla sorprenent i me sembla que realment el que n'hi ha és pues, una postura, des del meu punt de vista, aixina de fora, silivina. És a dir, agarre, sé que n'hi ha una transformació molt important, sé que és un canvi molt important, no m'atrevis a anar de cara contra ell perquè sé que no puc, però entonces busque un resquicio per crear un conflicte. Crec que és una irresponsabilitat i crec que darrere n'hi ha pues, moltes fal·làcies. No? Al final, si el que se vol és torpedejar a la principal transformació que va fer l'Alqueria és que se va convertir en un exemple per a la província, bueno, pues que se faci, però que se faci de cara. No és la primera volta que en el sud de la província tenim conflictes amb el tema del FEM, i totes les accions que s'han fet han sigut molt irresponsables. Jo crec que hem de donar-nos compte de com funcionen altres parts, d'alçar la vista i entendre que ahí els municipis ens estem jugant molt.
Ignasi García, moltes gràcies per haver atès aquestes preguntes i aquests dubtes que tenim. Segur no serà l'última volta que parlen, perquè en sorgiran més i espero que me les conteste totes.
Eixa és la idea. Per això estem, no?
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Estás a la 92.2 FM.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso. Preparación para exámenes oficiales de idiomas. Plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Sabrera Agroquímics, 40 años dedicada a la distribución y venta de productos fitosanitarios. Servicio a fincas y tratamiento con turbo. Sabrera Agroquímics, una empresa que trata y cuida sus campos. Distribuidor oficial de Bayer CropScience y Sipcam Iberia. Sabrera Agroquímics, 4 décadas a su servicio, los encontrará en la calle Borriol 82 de Villarreal.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària et generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Bé, i després de les festes de Sant Pasqual, retrobem al nostre col·laborador de divendres, Santi Cortés. Bon dia, Santi.
Bon dia.
Avui ens fiquem un poquet massa seriosos, no? Perquè el que anem a parlar avui pues, ens arriba a tots els veïns de Villarreal al cor, no?
Sí, perquè és un d'aquests moments emblemàtics de la història de Villarreal. Sempre dic que els nostres colors són el groc i el blau i no és per casualitat, i som un submarí perquè hi ha hagut moments de la història en el que realment ens hem trobat afonats, d'ahir el groc, la malaltia, però hem sigut sempre a la llum, sempre hem sigut a flote, com el submarí, que és el blau. I avui justet fa 110 anys d'una tragèdia importantíssima que va passar el 27 de maig de 1912 en el que es coneixia com a cine La Luz. I el Cine La Luz estava així al costat dels estudis de Villarreal, en el que avui dia és el Banc Sabadell, allà al costat, acaba de passar i t'he enviat una foto
sí.
de la placa que commemora aquells fets en els quals van morir tantíssims veïns.
Exactament. Quan va ser el nombre de persones que van faltar en aquest desagradable incendi, Santi?
Després ho comentarem, però en total van ser 69 més els ferits i tot això, doncs hi ha molts treballs que ho expliquen, com la revista Limbo número 112, les cròniques d'una catàstrofe d'Òscar Pérez i algun treball que treuà també de Carmen Herrero.
Mm.
I per tant està bastant estudiat perquè és un moment emblemàtic juntament amb molts altres, com les pestes que hem tingut
sí.
o aquell any de la gelà i totes aquestes coses que són fonamentals per entendre el que és Vila-real també avui dia.
Sí, i com era la Vila-real d'aquell temps?
Ens hem de tancar els ulls, jo crec, imaginar-nos una Vila-real més menudeta.
Home, totalment.
On mm-hmm. hi havia només uns 16.000 habitants. El sector industrial doncs, se reduïa bàsicament al que hi havia al voltant de l'exportació de la taronja, que no era tampoc una cosa menor, però era això, bàsicament, no era tal com ho coneixem avui dia, la ceràmica, tot això. En aquesta època, en el 1910, estem també en l'època dels casinos, el casino antic, el gran casino que s'inaugura el 1912, el Sant Isidre, el Cercle Legitimista. El gran casino, per cert, que el realitza Consuelo Fondemora, que era coneguda com la Mayorazga. I la Mayorazga, tots sabem on està la plaça de la Mayorazga. Sabeu lo que és una Mayorazga? La Mayorazga és el primogènit, perquè la tradició nostra de la Corona d'Aragó doncs, solia rebre tots els béns, d'ahí que ella fora benefactora de moltíssimes coses. No? Bé, en aquell moment doncs, la gent es distraïa de moltes maneres, amb les guitarres, les bandúrries, som la ciutat de Francesc Tàrrega, no? En aquest moment hi ha dos escoles i els pares franciscans van habilitar una altra més. Estem també pensem que era una època molt important per al camp, ara al maig, per preparació, per collita, perquè érem una ciutat eminentment agrícola. També recordem que l'analfabetisme era al voltant del 50% en homes i a les dones era més encara. Vull dir, això era la Vila-real que tenim, no?, en aquell moment. Era un moment en el que el 1910 s'havia fet un homenatge a Francesc Tàrrega, que havia vingut gent de València a fer-li, per tant la nostra ciutat estava situada en el mapa. En fi, la cultura en aquell moment estava bàsicament controlada per l'Església, com bé sabeu, no?, i era important en aquell moment, treballava també l'escultor Ortells, havia parlat de Tàrrega, que havia mort el 1909, és a dir, feia només 3 anys quan va passar aquesta tragèdia, i Ortells estava viu, era una de les figures, és una figura de les emblemàtiques de la nostra història. Com he dit, els magatzems de taronges, el ferrocarril del nord, la panderola, tot això, en aquest moment doncs era el context una miqueta històric.
Sí, sí.
El primer automòbil de Vila-real crec que va ser justament el de Consuelo Fondemora, la Mayorazga, que va haver així al poble. Per tant, imagineu-vos, tanqueu els ulls i imagineu aquests carrers de terra.
No, però a més ens has parlat de tantes coses que són emblema de la ciutat avui, no? Però és veritat que si vols ens centrem un poquet en aquest cinema, no?, on va ocórrer aquesta tragèdia. Va ser el primer que va haver ací a Vila-real i ese cinema de la luz, de la llum?
No, sí, a més és que el nom s'ha comentat molt perquè és un nom curiós, perquè realment el dia aquell va ser més bé foscor, no?
Clar.
Però sempre estem en esa dicotomia en este poble, entre la llum i la foscor, no? Per això ho comentava al principi. El cinema Novedades, que estava al carrer La Murà, va ser el primer. I la primera projecció de la història de Vila-real va ser La vida de Jesús. trobeu esta pel·lícula, per favor, perquè va ser la primera que en un cine els vilarrealencs van poder veure. I després ja va vindre el cine La Luz, que estava anant cap al carrer Borriana. Jo t'he ensenyat una foto que era, és el que actualment és el Banc Santander, anant cap a Borriana, i allí, si aneu, si vos passegeu aquests dies, n'hi ha una placa en commemoració dels fets que,
sí, a més
que estem comentant.
Es diu carrer Borriana, justament.
En l'abans no, perquè n'hi ha un tros que no és carrer Borriana, però enganxa en el carrer Borriana. Ara no sé dir-te el nom d'aquest carrer concret, però està a 4 metres del carrer Borriana, on comença actualment el carrer Borriana.
I Santi, quan va ocórrer això, on es van atendre les víctimes?
Mira, se'm posa un poc la carn de gallina, perquè saps que van parlar del Crist de l'Hospital?
Clar.
Doncs el Crist de l'Hospital estava mirant-los, perquè el que en aquell moment es coneixia com l'Hospital de Pobres, que després és on van anar les monges dominiques, que no estava massa lluny i que és testimoni des de la Fundació que nosaltres teníem un hospital i que, per tant, avui en dia això de l'Hospital La Plana és continuació d'aquesta tradició nostra. Doncs ahir, davant del Crist de l'Hospital, en tot el que representa, ahir és on es va muntar l'hospital per atendre, on es van atendre tots els ferits i on es van dur els morts també, en aquell moment.
I bé, fa uns dies, com no, varen parlar de Sant Pasqual. Quina relació varen tindre els nostres patrons amb aquesta tragèdia que commemorem avui?
Mira, quan t'enviava la música que hem posat al principi, em vas preguntar que si és que anàvem a parlar
dels tocs de Sant
Pasqual. I no, esta és una cançó de Campanades a Morts, de Lluís Llach, per altres fets que van passar en la transició, però sí que sintetitza una miqueta també part del misteri, de la tradició, de l'espiritualitat, perquè el que sempre s'ha dit és que justet 64 hores abans d'estos fets del cine, el pare Buenaventura Boronat va sentir uns cols forts a l'església de Sant Pasqual, i Sant Pasqual va pegar els seus tradicionals tocs. Però molts van riure, van fer burla, perquè diuen que Sant Pasqual igual estava avisant de l'enfonsament del Titanic, i recordem que havia sigut el 14 al 15 d'abril, en aquesta nit, no? I que, en canvi, nosaltres avui estem a 27 de maig. Això havia passat doncs un mes abans dels tocs de Sant Pasqual.
Clar.
I la gent incrédula doncs es va burlar i va dir sí que avisa en temps Sant Pasqual de que va afonar-se el Titanic, i no era el Titanic.
No era el Titanic, òbviament. I Santi, és veritat que jo pense que tots els vilarrealencs saben com va succeir aquest incendi, però a lo millor la gent que ens està escoltant de fora de la nostra localitat no ho sap. Com es va produir? Què és el que va passar?
Molts ho saben perquè segur que n'hi ha oients que tenen avantpassats que van ser víctimes en este cine, encara que faça tants anys. És una història que jo a gent li he sentit contar, el meu besavi, el meu rebesavi i coses així. Doncs allí, en aquell 27 de maig, s'aplegaven 300 persones que eren 100 més de l'aforament màxim, en un espai de 90 metres quadrats, que seria el que és un pis mitjà avui en dia, i l'incendi va començar en una xispa, una espurna, en la cabina de projecció. Jo no ho sabia, però es veu que les cintes que s'utilitzaven per a projectar les pel·lícules eren molt inflamables, i si no hi havia mesures que en aquell temps encara estarien per desenvolupar, doncs era fàcil que hi haguera un incendi. Així, aquest lloc se va convertir en un parany, en una ratonera, més de 60 persones, 69, no van poder escapar, i això va provocar que moriren bàsicament carbonitzades, cremades. L'alcalde d'aquella època, que era Francisco Nebo Tusó, va acabar processat i suspès en el 7 del 6, és a dir, el juny, quan el juny següent, el dia 7 el van suspendre i van nomenar a Joaquim Juan Marco, perquè sembla ser que també tenia aquest alcalde alguna implicació, perquè de fet el responsable de la sala, doncs el van arribar fins i tot a empresonar, perquè la sala sembla ser que estava funcionant sense cap llicència.
Sí, sí. I se sap quina pel·lícula, com a curiositat, estaven veient?
És una curiositat que m'he dedicat a investigar. Era Alma de traïdor. I la cinta, perquè en aquell moment eren cintes, era de 225 metres. I es va parar justet al metre 69. 69 morts va haver.
Bé, fixa't,
al que curiós. Al metre 69 es va parar la cinta. I Sant Pasqual va avisar. Jo,
veure, ja, sí, no volem...
Cadascú que crega en el que vulga, però són coses que te posen un poc la carn de gallina. Va haver una explosió elèctrica que va calar foc a les cintes i es va escampar. Bé, i Alma de traïdor estava basada en una novel·la d'un escriptor francès que és Georges Delis. El director de la pel·lícula era Georges de Nola. L'havien estrenat a França en l'any anterior, en 1911. La novel·la se dia Anna Dea, era un drama, justament, uh-huh. Era una novel·la dramàtica, que en el nostre país la pel·lícula, la versió en pel·lícula, es coneixia així com a Alma de traïdor. L'escriptor de la novel·la era un oficial condecorat en la Legió de Còndor del 1898 i pertanyia a la Societat des Gens de Letres d'allí de París. La setmana que ve parlarem de París.
Però la veritat és que jo m'imagino la gent d'aquella època, el pànic, no, que va suposar totes aquestes 69 morts, 150 ferits. Uh-huh. O sigui, imagina que després hi hauria molt d'esglai, no?
Sí, una cosa curiosa és que allà a prop, els que vos situeu on està el Banc Sabadell avui dia, està avui dia a la séquia.
Sí.
I aleshores alguns veïns, amb molt bona voluntat, van anar a replegar aigua a la séquia.
Per ajudar.
Sí. Però el destí va voler que ese dia justet estiguera seca, totalment, perquè n'hi havia un regant que estava utilitzant l'aigua i havia tallat el cabal de l'aigua i no n'hi havia aigua. L'única escapatòria que tenia era una porta molt menuda que feia poc més de 2 metres d'amplada per 3 d'alt i les fulles s'obrien cap a dins, el que va, a l'obrir-se cap a dins, encara va impedir més que la gent isquera. I una de les coses que va provocar la mort era la mateixa histèria,
clar,
que la gent va morir esclafada.
Clar, això és la desgràcia, no? I clar, com a desgràcia, imagina que la notícia pues correria com la pólvora, no? A la resta del món, no?
Mira, a Vila-real va correr con la pólvora perquè l'arxiprestal, el campanar, va tocar alerta d'incendi.
Clar.
I els vila-realencs doncs, van anar a oferir la seva ajuda, evidentment, perquè això és el nostre caràcter, i ajudaren tot el que pogueren. És curiós, per exemple, que el carreter va voler prestar el carro, però per a l'únic que va servir va ser per a traslladar els cadàvers. Vaig ir al Mundo Gráfico, el titular era Horrorosa catàstrofe a Vila-real, va ser portada de l'ABC, la notícia començava, també esgarrifa, quan lleguera un de noche, la població presentava un aspecte siniestro i lúgubre, todos los portales abiertos, todos los balcones iluminados, todo el mundo en pie, la gente iba por las calles de un lado a otro, aturdida, desconcertada, queriendo acudir a un tiempo a las partes, en fin, no voy a seguir porque...
Sí, la veritat és que és molt esgarrafador, no?
Esgarrifant. Sí, s'havien produït altres desgràcies similars, com la del Bazar de la Caritat de París, i en altres cinemes també, però bé, esta va ser grossa, esta va ser coneguda arreu.
Però jo imagino que en tota història d'aquestes també hi són els herois, no?
Mira, es veu que n'hi havia una taverna contigua i alguns dels que estaven allí a la taverna del costat, a cols d'aixà, doncs van trencar les portes per a que la gent poguera eixir. Els primers herois de la història, no? Però bé, encara així, doncs, com hem comentat, molta gent es va ferir, 150 ferits es van contar. Un dels llocs on es van entendre és a les farmàcies de Calduc, els Bolsona, el Botànic Calduc, no? Amorós i Olcina també. I com dic, l'Hospital del Crist, del nostre Crist de l'Hospital, sobretot es va ocupar de 70 ferits més greus.
Jo imagino que moltes persones que ens estan escoltant avui s'estan recordant, no? Perquè segur que han tingut víctimes en aquest incendi, no?
Jo crec que un dels moments impressionants deguera ser el soterrar. Perquè com se't soterren a 69 persones de colp?
Totalment, sí.
Imaginem. Va ser absolutament massiu. Va ser la vesprada, 2 dies després, la vesprada del 29 de maig. Van vindre corresponsals així a la ciutat. Van vindre, diuen, que es van aplegar unes 10.000 persones als nostres carrers per a este soterrar. Imaginem que en aquell moment la població era de poc més de 16.000 persones.
Sí, sí, sí.
Era més de la meitat del poble atenent a este soterrar. Van vindre tot tipus d'autoritats, també els ajuntaments veïns, Betxí, Onda, Almassora, Borriana, Nules, Castelló de la Plana, de congregacions religioses del nostre poble i del voltant van vindre 500 xiquets que portaven ciris i a les 4 de la vesprà tocaven unes campanes com les que hem sentit al principi, a morts, campanes a morts, i des de l'hospital, el nostre crit de l'hospital, i sí, una llarga comitiva en 65 fèretres, els altres 4 crec que els van enterrar a banda, o que per l'estat dels cossos no van estar en aquest moment ahir, 65 fèretres i van anar camí del cementeri, camí del Calvari. I van passar per diversos carrers de la nostra ciutat, en comitiva, fins a arribar allí, on a les 6 de la vesprada van arribar al cementeri i els van enterrar. Sembla ser, diu un testimoni del moment, Manel Casalta, que este soterrar se va registrar, se va gravar. Per favor, si algú té la gravació o sap com es pot aconseguir, clar, que ens ho diga a Radio Vila-real, perquè jo personalment estaria molt interessat en veure les imatges.
Que és estrany que això no estiga, per exemple, a l'arxiu municipal, no? Que
també sí, segurament estarà, no? Sí, no ho he consultat, és probable, segurament, l'arxiu sí. Simplement ho té. Estaria bé que estiguera en YouTube publicat perquè la gent poguera reviure el que signifiquen aquests moments emblemàtics, sí. No? La majoria de les víctimes se van soterrar en una fossa comuna i en aquesta fossa comuna els regidors moltes vegades, tots els anys, després del dia de Tots Sants, anem a fer una commemoració. Allí n'hi ha una creu que és emblemàtica per al nostre poble, que és una creu que té 69 flors de ferro. És una creu que si aneu al cementeri doncs heu d'anar a visitar per tot el significat que té. I jo sempre recorde, perquè solc anar a la missa de Tots Sants, quan l'acabem anem allí a fer la commemoració, que en realitat hauria de ser un dia com avui, 27 de maig, però bé, quan vam ser els 100 anys ja se va fer una gran commemoració, se va ficar la placa que podeu visitar, i és, com dic, són moments i llocs impressionants de la història de Vila-real, però sempre ens hem alçat, eh?
Sí, però Santi, és veritat que moltes voltes quan ocorren aquestes circumstàncies catastròfiques sempre s'aprèn algo, no? O sempre s'intenta solucionar per a aquestes coses no tornen a ocórrer, no?
Jo crec que el record i la desgràcia que van patir els nostres veïns en aquell moment, doncs entre altres coses, clar, perquè fixem-nos que van empresonar al responsable de la sala, l'alcalde va ser destituït, el que servissin és per a la pròxima fer les coses millors, per desgràcia, se podria haver pensat abans, però com sempre és que això és una constant, no? A partir d'ahí, doncs es veu que exigien que les cabines foren de maó i no de fusta, perquè la fusta és el que va provocar la combustió, o si no, almenys de metall, que la instal·lació elèctrica tinguera doncs, un tipus de tubs que aïllaren les espurnes, els aparells de projecció també protegits, caixes refrescants per a guardar les bobines i, sobretot, el que també em sembla curiós, a partir d'ahir l'Estat espanyol va obligar a que les persones que manejaven, que utilitzaven les cintes, doncs foren formades i que tingueren un títol oficial d'operador cinematogràfic, que va ser a partir de la tragèdia de Vila-real. Per tant, això i també suposa que aprendre a alçar-nos de les tragèdies. Jo crec que aquesta ciutat, aquesta és una de les emblemàtiques, no? Ja ha dit que n'hi ha de moltes altres, té aquests colors no per casualitat, ja ho hem comentat moltes vegades, no? El groc és la malaltia i el blau és el cel i també la superfície on és el submarí, que sembla que estigui afonat, però el que està fent sempre és treballar. I a treballar es va posar la gent per a que això no es torna a repetir quan va passar.
Doncs Santi, com sempre, un plaer que vingués així a Ràdio Vila-real, que de la teua mà avui hem commemorat aquest 110 aniversari d'aquest incendi al cinema La Llum, i que perquè mai se'ns oblide el que va passar, perquè al fi i al cap, com tu bé has dit, tot el que ha fet la nostra història ens ha construït en el poble que som avui, no?
Gràcies a vosaltres.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
A Estudi Tecles les entusiasma formar. Por eso, generación tras generación siguen confiando en ellos. No lo dudes y acude a realizar tu inscripción. La puedes hacer en sus instalaciones en la calle Molino 11 de Vila-real, en su web www.estuditecles.com o llamando al 655-893-564.
¿Ya está? Manolo, siempre me dejas a medias.
Si no necesitas una furgoneta todo un día, ven a Malco Rentacar y alquílala por horas. Malco, el único sitio donde quedarte a medias te sale a cuenta. Malco, tu empresa fácil de alquiler en Castellón, en Polígono Estadio y en Vila-real en la Avenida Castellón. Malconízate.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
¿Harto de ver pasar todas las horas del reloj? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot descans en Avenida Francia 6 de Vila-real.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO.
Llévate dos gafas MO graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser MO, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Vila-real.
Madre mía, ¿cómo se hace para tanta conexión? Tú lo sabes, yo lo siento, vamos a otra habitación donde nadie puede oírnos. Se nota en mi boca que yo no quiero hablar, porque sé que estás aquí.
Bé, xics, xiques, xiquetes i xiquets, ja ens acomiadem fins dilluns, com sempre, a les 12, que tornarem amb el nostre programa habitual de protagonistes Vila-real. Però bé, nosaltres des d'ací vos desitgem a tots bon cap de setmana i ara, pues, a escoltar als nostres companys d'esports.